És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs el dilluns, ja ho sabeu, és el dia que ens ocupem d'aspectes de la nostra història a través de l'espai Coses de Palamós i ho fem amb l'ajuda d'en Gavi Martín, a qui ja saludem. Com estàs, Gavi? Bona tarda.
Molt bé, vosaltres també?
I tant, aquí anar fent, i anar fent salts en la història, endavant i enrere. Ja saps que anem combinant una miqueta tot, en aquests programes, de setmana en setmana. I en aquest cas ens toca anar bastant enrere. Ja saps que, bé, a través de diferents programes hem deixat molt palesa, la petja que la cultura romana va deixar en el nostre territori, però de la grega no n'hem parlat gaire.
No gens.
Perquè suposadament n'hi va haver poca de petja d'aquesta.
Suposadament, però, bueno...
Per això dic suposadament. No sé si em pots aclarir alguna cosa més.
Sí, podem aclarir algunes coses que proparien la badia de Palamós a la cultura grega.
Carai.
Sí, mira, de fet, ens hem de remuntar al segle VI abans de Crist. O sigui, hem d'anar bastant enrere. Sembla ser que en aquells temps un mariner grec massaliota, és a dir, vingut de Marsella, d'aquella zona de Marsella, doncs va viatjar per la nostra costa i va fer una descripció, va apuntar i com era la costa, una descripció de cada tram i com ho veia. Aquesta descripció no ens ha arribat directament, sinó que ens ha arribat recollida al segle IV per un geògraf i escriptor de l'època, que era en Rufo Festo Avieno, que recordava, a través d'un poema que va composar, que es deia Hora Marítima, doncs recordava una mica la descripció que havia fet aquest mariner grec quan havia passat per la nostra costa. I, de fet, aquí anem al tros que ens interessa, que perquè entre Begur i Sant Feliu de Guíxols, aquest mariner grec situava el que ell en deia un jugum celebanticum, és a dir, el que es podria traduir per alguna mena de muntanya dedicada a la deessa Selene. La deessa Selene, a la mitologia grega, era l'antiga deessa de la Lluna. La seva genealogia l'emparentaven amb Belios, que era el sol, el seu germà, i amb Eos, que era la deessa de l'Alba, que també era la seva germana. Però bueno, això són històries familiars que tampoc venen al cas, però més que res per situar una mica. Mm-hmm. Diversos historiadors al llarg de tots aquests anys s'han dedicat a estudiar bé aquest poema Hora Marítima per tractar de localitzar on era aquesta muntanya dedicada a la deessa Selene, i també un altre enigma que també apareix en aquesta Hora Marítima, que era la famosa ciutat de Cipsela, no? Que, bueno, que ja sabem que molts diuen no, això era Sant Feliu de Guíxols, altres que diuen que era el cap de Sant Sebastià, bueno, hi ha mil i una especulacions, altres que també diuen que era a dalt al cim del Carmany, a Pals, perquè la tal Cipsela, es veu que aquest mariner grec parla de que quan ell passava per aquí, també arran de costa, hi havia, no hi ha tocar mar, sinó una mica més cap a l'interior, hi havia com una muntanya i al cap damunt s'hi alçava una gran ciutat que devia ser Ibera o pre-Ibera, que es deia Cipsela, però que tampoc no s'ha trobat mai. Però nosaltres avui ens centrem més aviat en aquesta muntanya de la Lluna, muntanya de la deessa lunar. No?
Molt bé.
S'han analitzat tots els promontoris possibles, des de Tossa, Begur, Palamós, Sant Feliu... Hi ha mil i una hipòtesi. Però nosaltres ens centrarem en una d'un historiador que es deia Pere Vayreda Olives, que el 1941 va aportar una hipòtesi bastant interessant pel que fa a la incidència de la nostra contrada. Ell deia que aquest jugum celebanticum era una mala traducció, que havien traduït malament la paraula jugum, que no seria una muntanya, no seria un cim, sinó que estava mal traduïda i havia de ser un collet, un coll, no? De fet, a pesar d'això, hi ha molts historiadors que l'han anat situant en diferents llocs a prop, també a la nostra contrada, fins i tot trobem en cartografia antiga com el jugum celebanticum apareix, per exemple, al cap de Palamós, no? El promontori aquest on hi ha la Vila Vella, doncs allà i apareix marcat com la muntanya de la Lluna, també, perquè vegis que tot es va acostant cap aquí. De fet, pensem que res és casual, vull dir, la platja de Palamós ja descriu una mitja lluna, per tant, això també els grecs o els pobladors d'aquella època ho tenia molt en compte, no? D'aquesta simbiosi entre els temples i la mateixa topografia o el mateix paisatge. Qui també en parla va ser Josep Pella i Forgues, que en la seva obra Història de l'Empordà ja destacava que el caràcter sagrat que devia tenir aquell lloc, però ell sempre el buscava a Begur. Pensem que ell era de Begur, per tant, sempre estava interessat en trobar aquests reminiscències a la seva vila.
Es comprava cap a casa.
Es comprava cap a casa. El que passa que no va acabar de trobar mai el lligam entre Begur i aquesta muntanya dedicada a la deessa Selena. No? De totes maneres, bueno, per què diem això i per què parlem del Collet? Doncs perquè aquest mateix historiador el que vincula i ell mantenia que aquest temple sagrat a la deessa Selena era en un lloc molt proper d'aquí, un lloc que coneixem pel Collet de Santa Maria, aquí a Sant Antoni de Calonge, justament a la desembocadura de la Riera Aubi, aquest petit promontori que queda a mà dreta quan passem per la carretera. I en allà ell ho manté perquè, diu, home, allà s'hi han trobat restes romanes importants, tot i que hem de dir que no s'han excavat mai encara, almenys no les queden a baix on hi ha les fàbriques de terrissa, d'àmfores, que aquella part sí, a tocar la piscina actual... Uh-huh. Però al cim, on hi ha el monestir també romànic, tota aquella part d'allà realment no ha patit mai cap excavació, però sí, des del segle XIX s'han trobat restes d'una vila romana, cambres, inclús es recorden cambres amb mosaics ben complerts de color blanc i negre, i també fins i tot hi ha les restes d'un aqueducte de gran importància que portava l'aigua des del mar Ribot, vull dir... Primer, fixem-nos també, ell manté això, escolta, un aqueducte per una casa particular no era habitual, i ell manté que aquest aqueducte es va construir per atencions rituals al lloc, és a dir, no simplement per un particular, sinó perquè allà hi havia un temple i hi havia una ritualització que calia doncs, la neteja, no? o el bany ritual com a medi de duració de la deessa Selena. Doncs bé, sembla ser que ell manté que aquest lloc era un lloc ja sagrat i de culte. De fet, fixem-nos que ja de fet a l'edat mitjana van i s'estableixen les monges de Sant Daniel allà en el Collet, fent un petit monestir, un petit cenobi, que si tu t'hi pares a pensar, dius, per què es van establir en un lloc arran de costa tan inhòspit per elles, sense cap població, sense cap defensa, sense cap castell al costat, visible des del mar, a més... que obert a la pirateria, com així va ser, que van patir atacs de pirateria pisana, genovesa, que degut a això les monges hi van estar, penso que molt poc temps, i van haver de marxar perquè és que no podien viure arran del mar. Uh-huh. Poder l'única explicació de tot això és que allò ja fos un lloc sagrat i que la erecció d'aquest monestir fos necessària per sacralitzar un lloc que poder havia tingut culte pagà des de l'època grega, però que devia tenir la seva continuïtat fins i tot a l'època romana. Tot i que pensem que a l'època romana la deessa Selene es converteix en la figura de la Diana Triforme. És la mateixa. La Diana Triforme era una deessa que tenia tres cares, com que tenia una divinitat triple, vull dir, una divinitat triple tampoc ens ha de semblar res estrany. Vull dir, avui en dia també molts ens resultarà familiar també la religió catòlica.
I tant.
Doncs hi havia la Diana Lucina, que era... la Selene, la Diana que representava la Lluna, la Diana de Hades, que era la Diana dels Inferns, i la Diana Marítima, que era la deessa del mar. Pensem que sempre la deessa de la Lluna i la deessa del mar sempre han estat molt, molt, molt lligades. Per tant, el Collet de Santa Maria, fixem-nos l'advocació, que era el Collet de Santa Maria del Mar, que ho hem parlat moltes vegades aquí, uh-huh. Per tant, ja tenia aquesta advocació, diguem, la protecció dels mariners, la protecció del mar. Doncs aquesta Diana Triforme tenia la capacitat de representar tant el cel, la terra, l'infern i les aigües. De fet, va ser també Homer que li va concedir l'imperi del mar, no? D'aquí això que dèiem de Santa Maria del Mar. Bueno, doncs veiem que això podia passar doncs, com una anècdota, no? El dir, bueno, tenim això, la deessa Selene, tenim la Diana Triforme, tenim ruïnes romanes en allà, dir, però escolta, a veure, de ruïnes romanes n'hi ha arreu, i no hi ha un vincle que ens pot demostrar que el Collet de Santa Maria fos aquest temple dedicat a la deessa Selena. Bueno, doncs va passar un fet el 1897 que podré valeria una mica les hipòtesis d'aquest historiador. I va ser que va ser un any en què es va obrir un pas justament allà al Collet per l'explanació de la carretera que es feia de Palamós a Sant Feliu. Es va arrabassar tota la part de sota, per lloc on ara actualment passa la comarcal,
sí.
I tota aquella part doncs, que hi havia un penya-segat que baixava, doncs es va obrir i es va aixecar bastant. Com que es treballava en aquell temps a pic i pala, doncs això va permetre recuperar peces que van aparèixer allà. I remoguent allò, va aparèixer un gran dipòsit de bronze, de peces de bronze. Van dir, ostres, què és això? I van començar a treure, doncs, tota una sèrie de peces rituals, però n'hi havia una especialment que va cridar l'atenció dels historiadors i dels arqueòlegs, que va ser un vessament gran, d'un gran recipient ritual de 20 centímetres d'alçada d'un pam, on hi havia representat una deessa amb tres cares femenines contraposades. Estaven enganxades pel clatell, portaven un barret. Es tractava de la Diana Triforme, que representava la lluna, el mar i els inferns. Aquesta imatge ja hem dit que va ser molt venerada pels mariners de l'antiguitat i feia referència a Selene. Per tant, aquesta peça podia ser aquest indicador de que, compte, podries que allà en el collet les ruïnes que hi ha no només són romanes, potser sota hi ha algun temple grec o una reminiscència d'un petit templet ritual on ja els grecs van establir, doncs, el culte a la deessa Selene. Per tant, aquesta peça, que és molt interessant perquè és una mena de vessament, a la sobre hi anava, com ho diríem, una mena de recipient gran on s'hi tiraven resines o matèries inflamables, i segons sembla aquesta peça, doncs, s'encenia i feia llum. Feia llum bé com una mena de làmpara que estava a l'exterior, segurament a fora del temple, per indicar la sacralitat del lloc, o també fins i tot en certes hores de la nit podia romandre encesa per, com a punt de llum a la costa, diguem, una mena de far primitiu o protofar, no? Per tant, era tant un indicador d'espai sagrat com de lluminari de la costa per navegants. Què se n'ha fet d'aquesta peça? Doncs té una història bastant recombolesca, perquè en aquella època no hi havia protecció de patrimoni. Quan es va aixecar tot això, doncs l'enginyer que portava tot el control de les obres, doncs mira, se'n va enamorar, va dir, aquesta peça és molt interessant, molt maca. Era un tal Rafael Coderc, enginyer de Madrid, i va dir, escolta, me l'emporto cap a casa, i bé, va desaparèixer. La coneixem només per fotos que es va fer en aquella època, i aquesta peça va desaparèixer completament.
Una llàstima.
Sí, 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 i va quedar així. Clar, tu deus pensar, vale, molt bé, pot ser interessant, pot ser el collet, podria ser aquest punt, que poder una futura excavació arqueològica desvetllarà si realment, a part de restes romanes, que sabem qui són, hi ha restes gregues sota les romanes, però, clar, la costa aquesta d'aquí, fora d'això, no tenim massa constància de moviment dels grecs. Però sí, també en tenim. També en tenim perquè hem de pensar, ens hem de remuntar al 1951, quan hi ha les notícies d'una troballa d'una àmfora grega a la Roca de la Fosca, vull dir, també aquí mateix. Vull dir, també un d'aquests mariners la va pescar, però a més sencera, fantàstica, que això fa palesa que en aquella època hi havia un trànsit important de navegants grecs, la majoria vinguts d'Empúries, que comerciaven, també recordem que havíem parlat del comerç amb els íbers aquí a la zona, comerciaven per aquí a la zona i també devien tenir petites estacions aquí a la zona d'avituallament o canviaven mercaderies, per tant no és gens estrany. Això fa pensar en el naufragi d'alguna embarcació grega per allà, que venia d'Empúries per allà a la Fosca, o simplement uns àmfores que van caure, i bàsicament són àmfores de vi i d'oli. També són datables del segle 6 abans de Crist, per tant, aquí enllaçaria amb la datació també d'aquest mariner grec Massaliota que parlava del món de Selene, estaríem a les mateixes dates, però no és l'única, en tenim més també. En aquells anys també es va trobar un altre exemplar d'àmfora grega justament a la badia de Palamós. Vull dir, ja només no estem parlant de la Fosca, sinó que també estem parlant de que la badia de Palamós, per tant, ja ens acosta més en aquest collet de Santa Maria, la badia de Palamós també sembla que també tenia trànsit de vaixells grecs. Aquesta àmfora, si bé l'altra, la primera a la qual farem referència, és el Museu Arqueològic de Girona, l'estem ben guardada, aquesta segona va acabar en mans de particulars i, com passa en aquests casos,
se li va perdre el rastre.
Exacte, se li va perdre el rastre i poca cosa més en sabem. Però, com veus, també hi ha certes connexions entre Empúries, entre Marsella, entre els grecs de llavors i la nostra abadia.
Segurament això que deies, doncs, una excavació a la zona del collet, doncs, ens trauria molts dubtes, no?
Sí, però per això calen diners i temps. I avui en dia de temps en tenim molt, però de diners
ben poquets, és cert. Gavi Martí, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Una setmana més, que vagi bé.
Vale, gràcies.